el per què de tot plegat.
Són les 9:23 del matí. Segur que a partir de demà, us ho hem explicat a l'informatiu, ja no serà obligatori portar mascareta pel carrer. El govern espanyol ho va aprovar en un Consell de Ministres extraordinari que també va acordar, per sorpresa, que els estadis esportius puguin tornar a tenir el 100% d'ocupació a partir de l'agost. Dues mesures que fan que, mica en mica, això sí, recuperem aspectes de la vida prepandèmica, tot i que alguns experts alerten del repunt de contagis. És per això que avui volíem parlar, per veure com ho veu tot plegat, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, el senyor el doctor Baixa Jaume Pedrós, que ens acompanya a aquesta hora del matí. Doctor Pedrós, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, bon dia.
És precipitat que a partir de demà deixem de portar la mascareta al carrer?
Miri, li haig de dir amb sinceritat que jo ja fa setmanes que dic que necessitem respirar, necessitem descompressió i veiem com van les dades, i efectivament les dades d'ingressos als hospitals i de casos greus continuen baixant, per tant això és una bona notícia, però bueno, estem veient que hi ha un repunt de contagis, sobretot focalitzat en la gent jove, per això jo crec que és més necessari que mai tornar a recordar que, malgrat que estiguem com estem, que la gent recordi que el portar o no portar no només depèn del que ens diguin les autoritats, sinó el fet de que no ens fem trampes a nosaltres mateixos. Vol dir que el risc de repunt continua existint, no tenim encara l'immunitat de grup. O sigui, hi ha gent que pensa que som subconscient que ja tenim la immunitat de remat. No, la immunitat de grup no la tenim. I mentre no la tinguem, el virus continua circulant. I el virus necessita constantment mutar i està especialitzant en sortir de l'escomesa de la pressió que li fem al fer vacunes. I la variant aquesta que corre, doncs, les vacunes potser no eviten tant la seva propagació, sí que eviten que hi hagi una manifestació de clínica greu, però hi és. El virus, el que ens indica és que el virus està circulant, que el virus busca la forma de sortir-se. No pot ser excessivament agressiu, perquè si no es queda sense hoste. Però fixeu-vos que aquesta domini d'aquesta variant indica que el virus està circulant i que s'ha especialitzat en poder trobar una forma que es pugui sortir-se'n de la pressió que li estem fent. Per tant, això tant que sembla tan complicat, però que és senzill al mateix temps, no ho podem oblidar. Miri, jo no sóc el responsable polític i més fàcil poder criticar, però tampoc vull ser el portador com a metge després d'un any i mig del que hem passat de males notícies, però aquesta pandèmia no s'ha acabat. I hem de dir-ho. Per tant, hem de ser prudents. Prudents fins que no aconseguim aquesta immunitat de grup. No només a Catalunya, no només a l'Estat espanyol, no només a Europa. La immunitat de grup de remat a nivell mundial. No podrem baixar la guàrdia.
I per això encara queda, doctor.
Per tant, dic, escolta, bones notícies, però atenció, el virus ha augmentat els contagis, sobretot entre gent jove, per això jo crec que és una bona notícia que ja la setmana que ve jo vaig demanar que es fes ja fa temps que s'alliberessin els grups d'edat per quan a l'estiu qui fa més interacció social, qui fa més activitat el nostre nocturn és la gent més jove, bé, és el grup que en aquest moment s'està infectant més, per tant necessitem accelerar aquest procés de vacunació com el ritme que s'està fent, però que la població no oblidi que estem sota una... Encara estem amb aquesta amenaça a sobre, per tant, atenció amb això de les mascaretes. Sí, sembla raonable pensar que pel carrer, si estem sols, no cal dur-ne, sobretot si anem amb gent que també està vacunada, però quan estiguem en espais amb altra gent, i sobretot espais tancats, mascareta, mascareta.
Avui, per exemple, llegim un article de l'exsecretari de Salut Pública, Joan Guix, al Periódico, on explica que ell continuaria portant la mascareta. Diu que ho farà fins que els nivells de vacunació siguin més alts. Vostè recomanaria també algunes persones o alguns col·lectius que no perdin aquest hàbit?
Sí, em sembla un article molt encertat, de reflexió personal molt encertada, i per tant no es puc manifestar que estic d'acord amb la seva observació personal. Jo seré dels que continuaré portant mascareta quan no estigui sol al carrer o no estigui amb la meva bombolla. Per què? Perquè crec que és només... No tant perquè jo pugui no només contagiar, sinó també és un efecte exemplaritzador. Recordeu que abans d'aquesta pandèmia, quan va haver l'altra infecció per l'altre SARS, sí, que no va arribar a ser pandèmic, però era igualment... Bueno, molt més mortífer, uh-huh, recordeu que va fer, sí, estranys. Escolta, veiem per la televisió gent que portava, i quan va haver la grip aviar, i una mica els occidentals, no dic que ens enriguéssim, però veiem com una cosa exòtica veure japonesos, uh-huh, i xinesos, i veure orientals amb mascareta en espais públics, no? Bé, doncs, escolta, això és el que tenim. És el que tenim aquí, i crec que no hem d'anar tant de sobrants ni prepotents, però perquè el que hem passat ha estat molt fort i el que hem de fer és actuar, seguir actuant com des del primer dia, amb responsabilitat.
I li va sorprendre, per exemple, la mesura que va anunciar el govern espanyol, doncs que la temporada esportiva vinent, que això és a mitjans d'agost, es comenci amb els estadis, van dir ells el 100% d'aforament, després veurem això com s'acaba materialitzant, però li va sorprendre, com ho veu, en tot cas?
Bueno, de fet ja ho ha fet amb algun esdeveniment. Mm. Eh?
Però molt menor, és a dir, sí que hi ha hagut estadis de futbol, però vaja, 1.500 persones, no?
A mi em sembla que l'esforç, el posar-nos a l'objectiu, el voler recuperar entre cometes una certa normalitat social, jo crec que està molt bé. Ara, d'haver-hi garanties, clar, jo crec que la gent que ha d'anar a aquests esdeveniments, en la mesura del possible, doncs clar, bueno, en la mesura del possible no. Hauria de ser exigible que estiguis vacunada. I ha d'haver-hi els espais adequats.
És a dir, fer una mena de... És a dir, aquest passaport que ara tindrem a la gent que s'hagi vacunat i que necessites les dues dosis per viatjar per Europa, que també s'hagués d'utilitzar per entrar en recintes com, per exemple, un estadi de futbol.
Sí. Bueno, miri, jo no sóc un expert, però crec que ha d'haver-hi... Si tot això es fa és perquè puguem recuperar també aquests espais de llibertat i de normalitat. Crec que les persones que han exercit per els motius que siguin l'opció de vacunar-se. Mm. L'opció de vacunar-se també té un altre element que sabríem, a part que és el de la solidaritat i la de responsabilitat, no? Jo crec que ha d'haver-hi una certa discriminació positiva perquè és la manera de recuperar també la normalitat, no només als estadis, sinó a grans esdeveniments. De fet, fa unes setmanes va haver el Gran Premi a Montmeló.
Sí.
Ja va ser un espectacle que va anar-hi no massivament moltíssim gent, però déu-n'hi-do la gent que es va permetre que pogués anar-hi. Doncs jo crec que aquests espais els hem d'anar recuperant, mm-hmm, també veient en funció de com evoluciona aquesta pandèmia. Fixeu-vos que, malgrat que els casos greus cada vegada són menys i cada vegada hi ha més altres hospitalaris i cada vegada tot això va minvant, però el nivell de contagi ha pujat, els, mm-hmm, casos, perdó, de contagi, és veritat, amb gent jove. Clar, en aquests llocs, és veritat, va més gent jove, o relativament proporcionalment més gent jove, però per això és imprescindible que es vacunin.
Deixem fer-li dues preguntes molt concretes sobre el procés de vacunació. D'una banda, si té por que passi, com ha passat als Estats Units, que en feien broma ara, però que han de regalar fins a 1 milió d'euros perquè la gent es vagi a vacunar, o altres països europeus, com França, que sembla que comença a haver una mica de reticència a l'hora de posar-se les vacunes. Té por que aquest discurs més antivacunes arribi aquí, o està satisfet amb el comportament dels ciutadans?
Aquest discurs antivacunes ha existit sempre, ha existit sobretot... A França és un país que hi ha un grup de gent que té aquesta expressió. A Itàlia també s'ha detectat, als Estats Units. Mm-hmm. Però, bueno, fixeu-vos que a França i Itàlia, abans que hi hagués aquesta pandèmia, ja van rebre les primeres conseqüències, que són brots de malalties que ens semblaven que ja estaven controlades, com el xarampió. Perquè, clar, el perdre la immunitat de ramat torna a haver-hi torna a haver la possibilitat de tornar-los a recuperar. De fet, nosaltres, dissortadament, recordeu el cas desgraciat del nen d'Olot,
sí,
que va fer una diftèria, el nen que va morir, precisament perquè va agafar una malaltia que tothom pensa, ah, sí, la diftèria, però gairebé ningú dels que ens estan oient ara, ens estan escoltant, doncs han vist un cas de diftèria. Bé, això és la conseqüència de potser a vegades de no explicar prou bé que les vacunes no només ens protegeixen individualment, sinó que protegeixen el col·lectiu. És un acte de responsabilitat i de solidaritat. I jo crec que és un dels efectes negatius de les societats benestants, no? Que és pensar, moltes vegades no tant en l'element ideològic de la vacuna, si vacuna no, sinó jo no vull assumir aquest risc. I, per tant, me'n beneficio de l'efecte protector que em dona el fet que els altres es vacunin. Un efecte... I no podem oblidar que hi ha molta gent que per causes de salut no poden vacunar-se. I el fet que ens vacunem tots nosaltres, el que estem fent és protegir-los amb aquests. Per tant, ara em sembla indignant, intolerable, que pugui haver-hi gent... O sigui, jo puc entendre que hi ha gent que tingui reparos, que tingui dubtes i que s'ha d'aclarir perquè la transparència d'informació és bàsica. Però les vacunes, el concepte de les vacunes és junt amb l'Ajuntament amb la potabilització de l'aigua, la higienització, la desinfecció, tot això és el que ens va fer sortir a la humanitat de la foscor de l'edat mitja. Tot això és una regressió absolutament negativa. I això només es dona bàsicament als països rics, perquè si no, el que ha de fer tota aquesta gent és anar-se als països pobres i als països amb vies de desenvolupament que frisen, que lluiten per poder tenir el que tenim nosaltres. Llavors, a mi em sembla que és una immoralitat a l'actitud obstruccionista o antivacunes o no voler tenir una actitud exemplar de protecció d'un mateix i cap als altres.
Doctor, li volia preguntar també...
Espero i confio en la societat catalana, en això ha estat molt exemplar, malgrat que sigui un país situat molt al nord de l'Estat, no molt al nord, no som els que estem al nord-est, en contacte amb França i tot això, malgrat que hi ha persones individualment que són... La història ens ha mostrat que la ciutadania de Catalunya ha sigut, en aquest sentit, altament exemplar. I estic convençut que amb aquest tema ho continuarà sent.
Li volia preguntar també, pel que fa al procés de vacunació, més concret, a la gent que té entre 60 i 70 anys i que encara no tenen la segona dosi d'AstraZeneca, que tot just ara em sembla que s'està començant a distribuir, però més en compte. No sé si creu que el Departament de Salut hauria de pensar en anticipar-la encara més del que ja ho ha fet. Em sembla que ha passat de 12 setmanes a 10.
El que jo sé, a mi em sembla una bona pregunta, però el que jo sé és que... ho estan adelantant, és a dir, les persones que estan a la setmana 10-11 ja els estan accelerant per fer la segona dosi, pel que em consta, i pel que va expressar l'altre dia el conseller, per tant, em sembla que la secretària de Salut Pública, la doctora Cabezas, per tant, confio que això es farà així, d'aquesta manera, i en tot cas, tots els que ja estan vacunats també són... han de ser conscients d'estar alerta en el sentit de tots els avisos o canvis o recomanacions que hi hagin, i a partir d'això s'ha vist, perquè fixeu-vos en una cosa, anem dient coses, però tot això es formula a partir de l'evidència que s'ha anat generant. Sí, no fa... hem tingut una vacuna en menys d'un any o vacunes en menys d'un any de la predicció de la malaltia. I és veritat que ho hem fet assumint uns riscos que en altres condicions no haguéssim hagut d'assumir, que era veure doncs l'experiència de d'ús, no? Però fixeu-vos que l'experiència d'ús ha anat fet modificant, inclús ara poder juntar una vacuna amb una altra. Bueno, tot això és el que hem d'anar fent d'acord amb el que anem tenint en cada moment d'evidència.
De fet...
I jo crec que aquesta és una lluita que l'estem guanyant, però no ens podem relaxar.
En aquest sentit, és molt destacable aquesta dada que explicava l'informatiu, que als Estats Units un nou estudi confirma l'eficàcia de la vacunació fins a l'extrem, que durant el mes de maig més del 99% de les persones que van morir als Estats Units per coronavirus eren persones que no estaven vacunades.
Sí, sí,
i un 0,1 és a dir, i el mateix passa també amb les hospitalitzacions, és a dir, que només el 0,1 dels que van acabar a l'hospital estaven vacunats. És a dir, això vol dir que va protegint el 99,9% dels casos les vacunes. Per tant, això, evidentment, doctor, que és la gran notícia de tot plegat d'aquest últim any.
Per això, la part positiva de tot aquest... Una de les coses, perdó, la part no, una de les parts positives d'aquesta pandèmia ha demostrat un cop més que quan la humanitat treballa de forma col·laborativa davant d'una amenaça i es posen els recursos per aquesta recerca, els públics i els privats, la humanitat és capaç de generar coses molt positives. Fins que la ciència és la que ens està traient d'això. I, per tant, jo només puc celebrar-lo. I, sobretot, fer entendre que una de les lliçons que hem d'aprendre és que no estem sols. I que el que passa a Xina ens afecta a nosaltres i el que passa a Xile ens afecta a nosaltres i el que passa, no sé, a Sibèria o a Alaska també ens afecta, per tant vol dir, o a Sud-àfrica. Per tant vol dir que l'actitud col·laborativa, no només a nivell científic, a nivell de recerca o a nivell sanitari, sinó a nivell de coneixement i a nivell de també de la solidaritat a l'hora d'abordar aquest tipus de coses, doncs, ha de ser global, planetari, i tenir molta més cura del planeta, perquè això, encara que no sigui un efecte del canvi climàtic, té a veure amb la interacció que tenim els humans amb el nostre entorn.
Doctor, deixi'm només fer-li dues últimes preguntes. Primer, vostè és el president del Col·legi de Metges, deixi'm preguntar-li com veu els professionals i si aquest estiu podran descansar una mica més que el passat. Quin és el nivell d'estrès emocional del col·lectiu mèdic?
Tota la societat estem sota els efectes d'un esgotament pandèmic. Bé, tota o majoritàriament, no tothom ho ha viscut de la mateixa manera, però és innegable que la professió mèdica en el seu conjunt, les professions sanitàries, hi ha un punt, com diríem en llenguatge així col·loquial, hi ha alguns sectors que estan tocats. Estan tocats emocionalment, no tant físicament com psicoemocionalment. Físicament, això et recuperes. I, de fet, psicoemocionalment també ens recuperarem, perquè la nostra professió és una professió de valors, és una professió de vocació, de servei, i trobarem i estem trobant la forma de recuperar-se. Però em preocupa, sí, no li puc amagar que com a representant de la professió, i si em permet la gosadia, els altres em permeten, de tots els professionals sanitaris, sí, em preocupa recuperar tota aquesta situació una mica de baix to psicoemocional. Necessitem tancar finestres i obrir-ne de noves amb projectes nous. Per això jo crec que és molt important també que, en aquest sentit, les administracions, el govern de la Generalitat, la Conselleria de Salut, puguin engegar moltes de les propostes que hem formulat els professionals de canvi, que coincidim de canvi, de transformació del sistema sanitari per fer-lo més fort, i que la pròpia epidèmia ens ha posat sobre la taula. Però necessitem també cuidar-nos de més. Necessitem que entre tots cuidem els que ens cuiden. Perquè la salut, no és, a vegades la gent pot pensar que els sanitaris o nosaltres mateixos, no? Tenim un punt d'invulnerabilitat i no, al final som humans igual que els altres. I és veritat que em preocupa, o diguéssim, o haig de fer, no sé si anava a dir de Pepito Grillo, però de recordar que això encara no està acabat, que no tenim la immunitat de grup, que ara tenim uns mesos que espero que tot això realment confirmi que baixem, anem a la baixa, però que hi ha un hivern, que no sabem què passarà amb aquest virus, no sabem què passarà amb la grip, aquest any no hem tingut grip, però fins i tampoc que vam tenir pràcticament virus sincitials al novembre, al desembre, que és quan al gener, que és quan en teníem, i en canvi aquests últims dos mesos, les UCIs dels hospitals i els serveis de pediatria doncs han anat plens, no? Hem d'actuar amb prudència. Jo no puc fer cap altra cosa que traslladar un missatge de prudència i de responsabilitat, i és veritat que a mi personalment tinc l'obligació ara de prioritzar sobretot que tot el conjunt de la professió torni a estar en forma, i per tant les vacances espero que tots ens provin molt i molt, i que a partir de les properes setmanes, mesos, tornem a estar al peu del canó, si se'm permet l'expressió, ho estarem. Però sí que és veritat que jo ara, en aquest moment, encara em preocupa una mica l'esgotament psicoemocional de tots aquests mesos viscuts.
Doctor, deixi'm canviar de qüestió. Em sembla que ha de penjar. Només preguntar-li per la llei de l'eutanàsia que entra avui en vigor, que permetrà morir dignament a tothom que tingui malalties greus, incurables, i ja no vulgui patir més. Li sorprèn algunes crítiques que avui hem pogut veure en alguns mitjans? Crítiques molt dures cap a aquesta llei?
Miri, jo no em manifestaré, perquè el debat sobre la llei ja s'ha fet. Per tant, jo tinc l'obligació, com a president del Col·legi de Mèdics, o sigui, com a representant de la professió, d'opinar sobre el que tenim. Jo crec, sincerament, més enllà de que puguem estar o no d'acord amb que hi hagi una situació que jo personalment sí que aprofito per dir que s'ha de poder contemplar una regulació d'una situació que certament és excepcional, però que hi és, i que si és voluntària doncs s'ha de poder contemplar. I jo crec que aquesta llei, més enllà de les crítiques que pugui, jo crec que és una llei molt garantista. No és una llei, com s'ha dit, que obri la porta, o com jo he sentit, inclús desgraciadament, en veu d'alguns professionals de fora de Catalunya, dient que això, si hagués passat en plena pandèmia, hagués sigut una aixeta d'assassinats. Bueno, jo he sentit autèntiques barbaritats.
Sí, sí, les expressions que avui hem pogut llegir són molt dures.
Bé, jo no les comparteixo. I a més és que en el cas de Catalunya, deixi'm dir dues coses. No es poden barrejar, però s'han de tenir molt en compte. Nosaltres, com a societat, tenim la tendència a viure molt d'esquena el fenomen de la mort. I la mort, si creix, el procés de morir, és un fet que ens abocarem tots. Això sí, hi ha una cosa que és irrefutable, és aquest.
Sí, noi.
Catalunya és segurament el país del món, perquè la pròpia OMS, així ho va dir-ho, la pròpia Organització Mundial de la Salut, on hi ha una millor atenció al final de vida en els pacients. Això fa 30 anys no era així, però gràcies a l'esforç que va fer el món, tot el desenvolupament del que és el món de les cures pal·liatives, Catalunya va esdevenir líder a Europa en aquest tema i el desplegament d'uns serveis. Els països que tenen desenvolupat aquest nivell de prestació i assistència que arriba fins al domicili, el cas de Catalunya és especialment rellevant, les demandes, la pressió de demanda per tenir una atenció, per tenir una mort que no sigui relacionada amb un patiment inútil, és molt gran. Ara, confondre una cosa amb l'altra és el que a vegades fa que la gent desesperadament digui si estem a favor o estem en contra de l'eutanàsia. Escolta, la gent ha de tenir dret a poder morir en pau i morir sense patiment. I això a les cures pal·liatives, o el concepte de les cures pal·liatives, inclús integrat a la pròpia atenció primària, amb una formació especial dels professionals, permet que s'assoleixi l'objectiu en més del 95% dels casos. Ara, és veritat que finalment queden uns casos excepcionals que a vegades, bueno, això no és una altra història, perquè té a veure amb la voluntat del propi pacient sobre el que ell considera que pot estar en condicions de poder assumir. Jo crec que tot això és el que s'ha de fer sense etiquetar, sense extremar. Jo crec que a Catalunya les coses s'han fet ben fetes. Ens queda una assignatura pendent. Es va aprovar amb excel·lent tot el tema de l'atenció als malalts terminals amb malalties oncològiques. Ara ens queda atendre i resoldre bé tot el que és l'atenció, que s'està fent molt bé, però jo diria que especialment millor que la majoria de països d'Europa, l'atenció als pacients amb malalties que diguéssim degeneratives o sistèmiques avançades que necessiten un abordatge diferent. Jo crec que això s'està fent bé. Però tornant a la llei d'eutanàsia, que és el complement, però que és l'objecte d'avui, el departament ha creat la comissió de garantia per l'aplicació d'aquesta llei, en la qual participen infermeres, metges, juristes i participen els col·legis professionals. Jo crec que això s'està fent amb rigor, que és el que s'ha de fer. Jo crec que és una llei garantista, la gent no s'ha d'alarmar, i escolti, aquí el que s'ha de fer també és regular l'objecció de consciència davant d'aquestes situacions per part dels professionals, però jo crec sincerament que des del primer moment, ja amb la consellera Vergés i ara amb el conseller Argimon, s'han orientat les coses des de la racionalitat, respectant totes les opinions i els pares de tothom, i jo crec que aquí a Catalunya es farà molt bé.
Doncs queda clar la seva posició. Moltes gràcies, doctor Padrós, per haver-nos atès a la sintonia de RAC1, per aclarir-nos una miqueta el seu punt de vista sobre tot el que està passant des del punt de vista de l'àmbit mèdic. Moltes gràcies i molta sort, doctor. Són les 9:49. Fem una pausa i ho pendrem tot plegat.